millor que vaig ser. Si pogués esborrar els camins que vaig fer, no dubtaria, no dubtaria en tornar a ser feliç. Si pogués explicar per què jo vaig matar, si pogués destrossar les armes que han fet mal, no dubtaria, no dubtaria en tornar a ser feliç. Prometo ser l'alegria, escarmentar de l'experiència, i apartar-me, i apartar-me de la violència. Prometo ser l'alegria, escarmentar de l'experiència, i apartar-me, i apartar-me de la violència.
És Margaret interpretant la versió en català del tema No dudaria, d'Antonio Flores. La cançó forma part del disc de la Marató de TV3 de 2013, dedicada a les malalties neurodegeneratives com el Parkinson, l'Alzheimer i l'esclerosi lateral amiotròfica, coneguda com a ELA. Què en sabem d'aquesta malaltia?
L'ELA afecta les neurones motores del cervell, el tronc encefàlic i mèdula espinal, que són les cèl·lules encarregades de transmetre l'ordre del moviment voluntari del cervell als músculs. Malauradament, la malaltia no té cura i encara no es disposa de cap tractament que permeti aturar-ne el procés neurodegeneratiu.
A Catalunya hi ha unes 400 persones afectades d'ELA, 4.000 a tot el territori espanyol i 350.000 a nivell mundial. Les causes que provoquen l'aparició de l'ELA són desconegudes en la majoria de casos. Només entre un 5 i un 10% dels diagnòstics són per causes genètiques hereditàries. L'ELA va ocasionar la mort de la protagonista, de fet, de la mare de la protagonista d'avui. Aquesta malaltia els va permetre comptar amb el suport de la Fundació Miquel Valls, especialitzada en aquesta patologia. Per agraïment, va fer-se en voluntària. Amb ella despleguem el mapa d'amics.
Parlem de Martirio Espín, de 54 anys i de Manresa. És mestra d'institut i 3 dies per setmana fa acompanyament a un noi que pateix ELA.
Sí, en Martirio, la teva mare ho va patir, el teu pare també, el teu pare no, o sigui, la teva mare va patir l'ELA, i el pare de la teva mare, és a dir, el teu avi matern, també, però en aquella època no se sabia de què es tractava aquesta malaltia. Com el vius, aquest factor hereditari?
En el meu cas, no et diré que no hi penso mai, personalment, perquè la malaltia és dura, i pensar que la pots tenir en el futur, doncs, pot ser una mica inquietant, però hi penso més de cara als meus fills, és el que més em preocupa, no? Jo, en el meu cas, ja tinc 54 anys i he viscut una vida força feliç i he perdut amigues per altres malalties al llarg de la vida i considero que tinc un balanç positiu de la meva vida, però en el cas dels meus fills, si la patissin de més joves, em preocuparia més.
Creus que és una malaltia que coneixem prou?
Bueno, a nivell popular, jo quan parlo amb els meus alumnes de la malaltia, doncs quan els dic que pensin en l'Steve Hawkins, que fa poc que va morir, és un personatge molt conegut, que fins i tot el van parodiar en els Simpsons i tal, els alumnes ho identifiquen. Però clar, no se'n posen en el paper, no? El veuen com un home robotitzat i no pensen el que comporta això en el dia a dia. O sigui, és una malaltia molt dura que et deixa empresonat dins el teu propi cos en el cas que vulguis acceptar viure amb aquesta ajuda robotitzada. Si no, doncs és la mort el que t'espera.
L'ELA no té cura, com hem dit. Com es viu aquesta malaltia, en aquest cas tu que la vas viure directe amb la teva mare?
Bueno, és molt desesperant perquè et vas quedant cada vegada més paralitzat a poc i a part d'això hi ha moltes complicacions pel mig de no podem passar bé i no podem menjar i no poder-te valdre per tu mateix, totalment dependent al 100% les 24 hores del dia. I això és molt dur per una persona que ha estat independent, no?
L'ELA, com hem dit, és una malaltia que no se sap ben bé què la causa. El 95% dels casos gairebé són ELA esporàdica, és a dir, que passa per atzar, i a més no hi ha com dos ELAs iguals, no? Una persona li afecta d'una manera, una altra d'una altra. A nivell d'investigació, en quin punt estem?
Bueno, a nivell d'investigació, ara mateix a Estats Units hi ha una que els malalts tenen esperança en cèl·lules mare, que està en una tercera fase, però hi ha hagut altres casos en què han arribat a la tercera fase amb esperançat i ha fallat. Aquesta vegada tenen esperança, com sempre, però no serà fàcil, vull dir, encara que aquesta donés bons resultats, no sembla que estigui molt a prop la solució. Actualment, realment, medicaments n'hi ha pocs i només actuen durant, allargant la vida, mesos. O sigui que està tot en pura investigació, però molta esperança i poc rendiment. No hi ha realment cap camí que doni ara mateix cap fiabilitat, per poca que sigui.
La Fundació Miquel Valls treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades d'ELA i oferir suport a les seves famílies. Una de les grans esperances està centrada, de fet, en la promoció del suport a la investigació.
Martirio, quina és en concret la teva tasca com a voluntària?
Jo fins ara el que he fet és acompanyar dos pacients. Un d'ells ha mort ara a l'agost i l'altre, doncs, fa poc temps que l'estic acompanyant, des del setembre. El primer era un senyor gran de l'edat de la meva mare i el que demanava era simplement companyia de tant en tant. En el cas actual, que acompanyo a un noi jove, ell ja ho té molt clar i no és tant la companyia a ell personalment, sinó que té una nena petita i ell ja té dificultats, es trasllada en cadira de rodes i té dificultats a l'hora d'anar a l'escola i després quedar-se al parc amb la nena i demana l'ajuda perquè l'ajudi amb la nena, més aviat que amb ell, no? Perquè ara mateix per ell l'alegria, la seva alegria és la seva filla, que té 7 anys, i llavors jo faig de mans i peus que ell ara no en té, i poder-la cuidar allà al parc i que ella, la nena, pugui gaudir d'aquest temps i ell de gaudir-la, de veure-la allà.
Havent-ho viscut de manera directa, Martirio, hi ha situacions en què ara com a voluntària saps per avançat que poden o volen aquesta gent, que necessiten, és a dir, et permeten anticipar una mica, entendre'ls també?
Sí, el que passa és que entendre'ls no vol dir estar d'acord amb ells tampoc, vull dir, tu pots entendre'ls i el que volen potser és molt dur i tu no els hi pots ajudar, i això em va passar amb la mare. Amb els altres pacients no m'ha passat, però amb la mare sí que em va passar, que ella em va demanar eutanàsia i li va demanar a tots els metges que van passar pel seu davant, els hi va demanar, i saps que no està permès i que per molt que els metges vulguin ajudar, tenen uns límits i és una situació duríssima. I en aquesta malaltia, per desgràcia, es demana molt sovint.
Perquè la persona en va ser inconscient, no? És a dir, perden la mobilitat, perden l'opció de menjar pel seu compte, però ells són conscients d'això, ells se n'adonen.
Sí, sí. És totalment oposada a l'Alzheimer. No perden la raó per res, al contrari, i en canvi perden totes les facultats motrius, no es poden bellugar.
No sé si per acabar voldries aprofitar per dir alguna cosa als oients de la Nit dels Ignorants.
Que totes les malalties neurodegeneratives en general són dures i que en l'actualitat és el que es tendeix, que patirem tots a la vellesa i que totes s'investiguen més o menys de la mateixa manera. O sigui, contribuir a la investigació d'una és contribuir a la investigació de gairebé de totes. I bueno, el voluntariat amb malalties o amb voluntariat amb qualsevol cosa sempre gratifica i és molt recomanable.
Martirio, moltes gràcies per les teves paraules i el teu testimoni aquesta nit al Mapa d'Amics.
Gràcies a vosaltres.
Tancarem amb una frase de Stephen Hawking: la intel·ligència és l'habilitat per adaptar-se als canvis.
Si voleu conèixer més a fons la feina que fa l'entitat, podeu visitar la seva pàgina web, fundaciomiquelvalls.org. Amb el testimoni de Martirio Espín, tanquem el Mapa d'Amics d'avui.
Mapa d'Amics, amb Aina Grau.